es queda sense cares visibles al festival italià. Polanski, en canvi, no ha confirmat assistència, però els seus problemes amb la justícia fa que les seves aparicions públiques siguin comptades. Qui sí ha passat per Venècia és Yorgos Lanthimos, director de La Favorita, que torna a comptar amb Emma Stone com a protagonista de Poor Things, una història rocambolesca i onírica que ni el director sabia definir.
És una pel·lícula que és molt difícil de descriure, la veritat. Si sóc sincer, al llarg de la història hi ha hagut moltes pel·lícules que són úniques i excepcionals, però potser en els últims anys en veiem menys. No sé, per a mi és complicat explicar què és aquesta història.
Sens dubte, una de les pel·lícules més controvertides d'aquesta edició del festival, que s'estrenarà el 8 de desembre.
Això pel que fa al cinema i a aquest festival de Venècia, gràcies Maria, però pel que fa a la música, i a més a casa nostra, el Festival Acústica de Figueres acull un dels seus dies més grossos. Avui actuen un munt d'artistes com ara la Casa Azul. També Stay Homas. Julieta. Hola, Mushka. També hi haurà els catalans l'Alba, Soc un Bohemio, o els madrilenys Lala Love You i Maria Escarmiento. El Festival Acústica celebra aquest any el 20è aniversari i és l'edició on actuaran més artistes en la seva història. Els organitzadors han apostat per artistes emergents, però sense oblidar els clàssics, i és per això que avui a les 7 de la tarda també hi haurà un concert especial amb Tordell Poltrona, Albert Pla, Judit Nederman o Quimi Portet. I els Tiets continuen amb la seva gira de concerts avui, el desconcert de la Festa Major de Santa Perpètua de Mogoda. El duet de Mataró és un dels caps de cartell de la Festa Major d'estiu. Serà a partir de 11:45 de la nit al Parc de la Ribera. I mentrestant, a la Festa Major de Sant Quirze del Vallès, avui actuen els Flashy Ice Cream. El grup de Sabadell visita els seus veïns a Sant Quirze a les acaballes de la gira d'estiu que tancaran el proper 15 de setembre a Tiana. També pujaran avui en aquest escenari el quartet de les Merca Banda o Elèctrica d'Arma, que per aquest any han celebrat el seu 50 aniversari al Palau Sant Jordi. I de la Festa Major de Sant Quirze del Vallès a la de Sabadell, on avui arriba el grup d'indie pop Dorian. I fundarà una nova verdad, i canviarà. Els barcelonins presenten el seu últim treball, Ritual, setmanes abans d'endinsar-se en la recta final de la gira, que els portarà a visitar països de Llatinoamèrica com ara Mèxic, Colòmbia o el Perú. El concert serà a 11:45 a l'avinguda Francesc Macià de, com dèiem, Sabadell. I a Vilanova i la Geltrú hi fan parada Habla de mi presente. Los amigos. Del Festival Solidari La Causa, el grup d'indie pop barceloní visitarà la Costa del Garraf en un dels seus últims concerts estivals. I ja per acabar aquesta llarga agenda de concerts, avui a Mataró hi actua i continua, volem dir, el Posidònia Fest. Entre tot això m'arriba vida, a la vora del mar, el cantautor Paul Batlle, acompanyat de Rita Payés, captivaran els assistents amb la fragilitat de les seves melodies, serà en el concert de comiat de la gira que l'ha portat a més d'una vintena d'escenaris d'aquest estiu.
Via Lliure, amb el Dal Martín.
I només quan falten dos dies per posar punt i final de la temporada d'estiu, ahir, en un programa especial del Món RAC1, des del Teatre Atlàntida de Vic, es va presentar la nova temporada. És el més nou, és que hi ha versió RAC1 fins a les 8 del vespre, s'allarga una hora, i a aquella hora, a les 8 del vespre, es donarà pas al nou C, que començarà mitja hora abans. Nosaltres, els del Via Lliure Estiu, pleguem demà i donarem ja el relleu, com sempre, al Xavi Bundó, que ve amb nous col·laboradors, començaran el dia 9 de setembre, amb per exemple, com dèiem, nous col·laboradors, com per exemple dins l'àmbit culinari.
Si ara comences a dir que no, aquest any no hi haurà execrables, doncs igual la meitat de la platea en matarien, la tertúlia, patates, pantalles, etc. I com a incorporació, aprofito per dir que, ja que estem a Vic, que una de les incorporacions, la resta us convido que seguiu escoltant, serà Nando Jubany.
Nando Jubany, per tant, en aquest dia lliure a partir, com diem, de la setmana que ve. I com sempre, la resta de l'actualitat de RAC1, els esports, hi haurà actualitat, humor, i continuaran sent tots aquests els eixos de la programació. Marc Simón.
Demà passat, Jordi Basté torna a agafar les regnes del món a RAC1 i confessa que és l'any que té més ganes de tornar. A més, també ha anunciat que aquesta temporada tindrà més pes la secció del contenidor, on els oients expliquen els seus problemes.
Sí. Perquè això sempre ho tindrem, que és el tema del contenidor, que...
Correcte.
Que ha estat una mica fastigós aquest estiu, eh?
Sí.
Les paneroles i els...
Paneroles, pixums de gossos, sí. Sí,
sí, doncs això, que li hagi passat coses, ja ho sabeu, els 669-10-10-10, 669-10-10-10, i dilluns ja ens hi posem.
A les 12, els Òscars del Mau i Andreu venen amb moltes ganes de comentar l'actualitat des de l'humor i la irreverència a la competència.
Bueno, podrem parlar del tema de l'estiu, no?
Segons vostè, quin és el tema de l'estiu?
Oh, però no has viscut tu aquest estiu.
No.
En un búnquer de la Segona Guerra Mundial.
No, no.
Collons,
no.
El del Luis Rubiales.
Sí, Luis Rubiales.
Luis Rubiales.
Sí,
no. De collons, que tu diguis Rubiales.
Sí. Perdó?
Diguéssim que...
Sí, no.
Una...
Ex-Rubiales.
Ex-Rubiales hauria de ser.
I a la una, Marc Giró i el vostè primer, que incorpora uns quants col·laboradors i alguns amb un toc rústic.
Tinc dues grangeres. Aquestes són unes senyores que ja van venir alguna vegada al programa de convidades. Jo sóc molt de ciutat, no tinc la més remota idea de la qüestió rural. Són una noia que es dedica a fer pollastres i l'altra fa xais.
A les dues, Núria Travessa i Xavi Rocamora reincorporen el RAC1 migdia aquesta temporada amb la política al centre de la diana.
Es presenta un any polític, com deies, perquè sí, a banda de la investidura pot ser que comencem l'any havent de tornar a votar, i eleccions europees, l'any que ve hi haurà eleccions als Estats Units, també. Uh-huh. Això ja ho explicarem la temporada que ve.
Les novetats principals venen a la tarda vespre. El versió RAC1 de Toni Clapés s'allargarà fins les 8, i és que Vicentes i Deportes han explicat a la seva manera que han comprat l'hora de 7 a 8 per parlar d'esports amb Edgar Fornós.
Vicentes de Deportes col·laboraran en aquesta hora.
No, 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 és nostra, i l'Edgar Estel Formoso és nostra.
Amb la direcció d'Edgar Fornós, que li donem la benvinguda al programa.
I el 9C amb Anna Ballonesta començarà quan acabi el versió, a les 8.
Doncs ara els que comencen a fer el sopar abans també ens podran escoltar a partir de les 8 del vespre. Farem doncs un informatiu que serà un palet més llarg del que en fèiem fins ara. També hi haurà, evidentment, l'espai de la tertúlia i l'última mitja hora les seccions, com fèiem fins ara.
A 11:15 comença el Tu diràs de l'Eix Pariser, que ha anunciat que faran una aposta per la paritat i afegiran més dones en antena.
Farem un pas endavant per intentar tenir moltes més veus femenines al programa. Només donaré dos noms. Són la Marta Corredera, exjugadora de futbol i que aquest estiu ja ens ha anat acompanyant, i una periodista que es diu Laia Cervelló, que treballa al mitjà Di Atlètica.
Josep Maria Pou, director del Barça Jugar RAC1, ha confessat que ja s'ha adaptat als partits del Club Blaugrana a l'Estadi Olímpic.
Molt millor del que em passava. Evidentment no és el Camp Nou, però aquella distància de la pista d'atletisme que em feia una mica de neguit i això, l'han solucionat molt bé, amb uns escuts i unes lones blaugrana que queden precioses.
I dissabte i diumenge al matí també torna la primera pedra amb Noemí Polls, de 6 a 7 del matí, així com el Superesports amb Xavi Puig i totes les transmissions del cap de setmana.
Esports, més enllà del cas Rubiales, dels fitxatges que hem repassat abans, que de fet fa un moment connectàvem amb Laia Coll a la ciutat esportiva Joan Gamper, on s'estava ja presentant Joao Félix, Joao Cancelo, dos futbolistes que ja estan inscrits i que veurem si fins i tot poden entrar a la convocatòria de Xavi de cara al partit d'aquest cap de setmana. Qui també poden debutar són tots els fitxatges, la resta de fitxatges d'aquesta primera divisió, en els partits que jugaran entre avui i diumenge. Pau.
Sí, el dia de dissabte està marcat pel partit del Real Madrid contra el Getafe. A partir d'un quart de 5 de la tarda serà l'estrena dels blancs al Santiago Bernabéu aquesta temporada en Lliga. Avui també es disputen el Real Societat Granada, l'Alavés València i el Betis Rayo Vallecano. El Barça s'enfrontarà a Osasuna demà a les 9 de la nit i el Girona rebrà les Palmes a les 2 del migdia. Per cert, en clau blaugrana es va conèixer la convocatòria per la selecció espanyola absoluta amb les novetats, amb la novetat millor dit, de Lamine Yamal, que s'estrena en una convocatòria amb Luis de la Fuente, i també hi ha els blaugranes Gavi i Alejandro Valde.
I encara vinculat amb el Barça, fa una estona hem sabut els horaris de la fase de grups de la Champions.
Sí, el Barça debutarà a casa el dimarts 19 de setembre a les 9 de la nit. La resta de partits com a local seran contra el Shakhtar Donetsk el 25 d'octubre, 3:15 de la tarda, i el 28 de novembre a les 9 contra el Porto. Fora de casa destaca també un altre partit a 6:15, també contra el Shakhtar, però en aquest cas a Hamburg. El Madrid començarà el seu camí a la Champions el 20 de setembre al Bernabéu davant l'Unión de Berlín a 6:15 de la tarda.
També en futbol, en aquest cas el Barça femení ha tancat la gira per Mèxic amb una altra victòria, en aquest cas contra el Tigres.
Les de Jonathan Giralde s'han imposat per 0-1 amb un gol de Clàudia Pina en el darrer partit a terres mexicanes i demà tornaran cap a Barcelona. El balanç és de 2 triomfs en 2 partits en aquesta gira marcada per l'absència de la majoria de les campiones del Mundial amb Espanya, a excepció d'Alexia Putellas, que recordem va avançar la seva tornada a la feina. Estava previst que la Lliga comencés la setmana vinent, però ahir vam saber que s'ha convocat una vaga de futbolistes per les 2 primeres jornades de Lliga davant la falta d'acord de cara a un nou conveni col·lectiu.
I aquest cap de setmana és cap de setmana del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Avui es corre l'esprim, que seguirem en directe a RAC1 amb Aleix Espargaró com a favorit. Quim Salvador, bon dia.
Bon dia, els dos catalans d'Aprilia van ser els més ràpids a les 2 sessions d'ahir divendres. Aleix Espargaró primer i Maverick Viñales segon. El de Granollers va establir un nou rècord del circuit i diu a RAC1 que aspira a tot.
Realment estic content d'haver fet el rècord de la pista un divendres perquè és molt complicat, però el més important és que quan arriba també som els millors, no només a una volta, i això sempre és molt positiu de cara a la carrera del diumenge. Però encara queda, hem de veure el tema de consum de pneumàtics. Realment aquesta pista és molt abrasiu l'asfalt i el pneumàtic del darrere es destrossa molt, així que aviam si podem fer una bona feina.
El campió i líder, Pecco Bagnaia amb Ducati, va fer el tercer millor temps. Àlex Márquez, 6è, també es va classificar per disputar la pole a la Q2 aquest matí a partir d'un 15:45. I en canvi, Pol Espargaró, 11è, i Marc Márquez, 19è, hauran de passar per la Q1, que començarà quan faltin 10 minuts per les 11.
Gràcies, Quim. I en basca, la selecció espanyola masculina, que s'ha complicat de valent la vida al Mundial i s'ho jugarà tot contra el Canadà.
Els de Sergio Scariolo van caure ahir contra Letònia en l'estrena de la segona fase i, per altra banda, Brasil va derrotar el Canadà contra tot pronòstic. Que això obliga a Espanya a superar el combinat canadenc demà a 3:45 de la tarda si vol accedir als quarts de final del Mundial. Si guanya, haurà d'esperar el resultat de Brasil per saber si es classifica com a primera o segona de grup. I tanquem amb 2 apunts més en l'àmbit poliesportiu. Djokovic ha accedit aquest matí a 8ens de final del US Open de tenis i aquesta tarda també buscarà un lloc a 8ens Carlos Alcaraz contra el britànic Daniel Evans. I a l'ultratril del Montblanc, males notícies per la representació catalana. Han abandonat Pau Capell, Jordi Gamito i Clàudia Trems. L'arribada masculina està prevista per les 11 del matí i la femenina cap a la 1 del migdia.
Gràcies, Pau.
Fins ara.
Les 10:12, fem una breu pausa i de seguida obrim la tertúlia d'avui.
Ei, Pep, com vas? Bé, escolta, crec que m'he perdut. Sí. Tinc l'ubicació oberta al mòbil, però no hi ha senyal. D'acord? Sí, acabo de passar la rotonda i giraré cap a la dreta. Però després... doncs faré la volta. Tranqui. Merci, tio. Fins ara.
Parlar per telèfon mentre condueixes és una distracció que pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit.
Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
1, 13, 16, 23, 27 i els sols, el 10 i l'11.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Serà el millor retrobament.
Aquest dissabte 2 de setembre, a Capravo i a Capravo a casa, emporta't l'IVA de la teva compra acumulat a la teva targeta Club Capravo, perquè estalvis tant que acabis enamorat. Capravo. Més informació a capravo.com.
Si ets dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya. Cupra Catalunya Motor, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs el Cupra nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Cupra necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Cupra Catalunya Motor, filial de Volkswagen Group Retail Spain, al carrer A51 de Zona Franca i Avinguda Madrid 179-187.
Que tornis de vacances més blanc que una sípia, encara. Que en tornis sense gaires ganes, és lògic. Però tornar-ne sense el cupó extra de Nadal de l'11? Això sí que no pot ser. Ja és a la venda el cupó extra de Nadal de l'11, amb 80 premis de 400.000 euros i més de 970.000 cupons premiats. Aquestes vacances no tornis sense el cupó extra de Nadal de l'11.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
RAC 1. Tots som 1. Via Lliure, amb Eudald Martínez.
Un quart de 11 del matí, obrim ara, com dèiem, tertúlia aquí al Via Lliure d'aquest dissabte 2 de setembre 2023. Ho fem amb la Susana Cuadrado, redactora en cap de La Vanguardia. Bon dia, Susana.
Bon dia.
Amb també la Magda Bandera, directora de La Marea. Magda, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I la Cristina Farrés, directora de Crònica Global. Cristina, què tal? Bon dia. Per primer cop avui, aquí en directe a l'estudi, presencialment.
És bèstia, això. Sí? Hem estat tot l'estiu parlant i ens
exacte.
Podríem...
I per fi ens podem veure. I també avui volem sumar-hi dos periodistes esportius perquè una setmana més, un cap de setmana més, l'actualitat esportiva que marca de valent l'actualitat general. Per una banda, el cas Rubiales, que és veritat que té aquesta vessant esportiva, però també politico-social. En aquest cas, doncs, sumem el Xavi Hernández, cap d'Esports del Diari Ara. Xavi, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I la Gemma Soler, periodista de Gol i ESPN. Gemma.
Hola, bon dia.
Amb qui també parlarem una mica d'aquest mercat de fitxatges, aquestes novetats que teníem en aquest mercat de fitxatges, sobretot a les incorporacions de Joao Félix i Joao Cancelo, que abans connectàvem amb la Laia Coll, veiem que ja estan fent en aquesta presentació els primers tocs vestits de blaugrana. Laia, tornem a poder sentir.
Sí, des de la ciutat esportiva ara hi ha una fotografia de família amb Joao Cancelo, Joao Félix, que com deies
sembla que tenim una mica de problemes juntament amb la connexió de la Laia, a veure si ho poguéssim millorar, però com dèiem això, veiem que Joao Félix, Joao Cancelo, que ja han fet aquests primers tocs vestits de blaugrana, sincerament no sé, a veure si ja tenen també el número que lluiran a l'esquena, ara de seguida ho demanem a la Laia, a veure si tornem a provar aquesta connexió, si sona amb millor so, Laia?
Sí, encara no sabem quins els portaran. Ara, com deia, hi ha hagut una fotografia de família amb el president Joan Laporta, també amb el vicepresident esportiu Rafa Yusta, director esportiu d'ECO, també amb...
No és factible, de moment, parlar amb la Laia, en fi, després sí que la intentarem recuperar i també escoltar algunes de les primeres impressions que hagin fet tots dos, Joao Félix, Joao Cancelo, com a jugadors del Barça. Com dèiem, però, anem a l'altre tema destacat, després parlarem d'aquest mercat de fitxatges que ahir tancava a les 12 de la mitjanit, però com dèiem, un dels grans temes d'ahir, una de les grans sorpreses, no va ser en aquest mercat de fitxatges, sinó més aviat en la resolució que va donar el TAT ahir, que impedeix que el govern espanyol, que el Consell Superior dels Esports, pugui suspendre cautelarment a Luis Rubiales fins que emeti una sentència en ferm. Tot plegat és perquè aquest Tribunal Administratiu de l'Esport no considera faltes molt greus els fets que van passar durant la celebració del Mundial Femení de Futbol, aquest petó no consentit de Rubiales a Jenny Hermoso, i això, el fet que no ho consideri molt greu, sinó greu, fa que el CSD no tingui aquest marge de maniobra que sí que hagués tingut si hagués qualificat de molt greu. De moment, el govern espanyol que ja ha demanat, però al TAT que sigui ells qui, a iniciativa pròpia del TAT, pugui suspendre cautelarment el ara mateix president de la Federació Espanyola, suspès no per cap procés intern a nivell estatal, sinó per la suspensió que li ha fet de moment la FIFA de només 90 dies. Deixeu-me fer primer una ronda ràpida aquí a la taula, també amb els periodistes esportius que ens acompanyen. Com, no sé si us va sorprendre aquest moviment ahir del TAT, o si veieu que potser el govern espanyol, el CSD, no ha acabat de justificar bé aquesta denúncia que hi va presentar. No sé si vols començar, Susana.
A veure, bueno, jo no sóc periodista esportiva, això per
sí,
començar.
Sí, 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 no, però... no, evidentment. Sí, sí, no, no, després anirem amb ells, també.
A veure, com ho interpreto jo tot plegat? Home, molt decepcionant, quan vam saber tots que no hi havia falta molt greu que implicava una sanció, sinó
exacte,
falta greu, doncs, evidentment, una decepció molt, molt gran, perquè ja ens pensaven que això s'havia acabat, no? Que el Sega acabó realment era cert i tirava endavant. Ara no sé ni si s'acabó ni si no s'acabó, i la cosa és que en aquest moment el fet és que el Rubiales està molt enganxat a la cadira. I després dues coses, el TAT no és la FIFA o la FIFA no és el TAT. Mm. Llavors que ens vinguin de l'estranger passant-se la mà per la cara fa una mica de mal. Bé, això una. Dos, és una rebregada al govern claríssimament. Això els periodistes esportius que tenim a l'altre costat de la línia ens ho sabran dir millor, no? Però s'està dient que si s'hagués desplegat a temps el reglament de disciplina esportiva de la nova llei de l'esport, l'aprovada
el 2022, exacte,
no estaríem parlant d'una inhabilitació en aquest moment d'un mes a dos anys, sinó de dos anys a 15 anys. O sigui, hi ha una diferència abismal. Per tant, aquí hi ha hagut una relliscada que no sé com es corregirà o no sé com es pot corregir. També hi ha altres opcions, com la moció de censura, que no veig viable, o bé que la Jenny Hermoso denunciï fiscalment i posi una denúncia, que en aquest moment no ho ha fet, no? Per tant, estem parlant de que s'ha aplicat una llei en aquest moment al TAT, s'ha aplicat una llei del 1990, estem parlant de 23 anys enrere. Per tant, la societat ha canviat i clarament la llei esportiva i el món de l'esport continua ancorat a 23 anys enrere, que es diu molt ràpid, eh?
I també hi ha diverses interpretacions en aquest sentit, perquè, per exemple, el professor de dret constitucional Joaquín Urías ahir feia un fil a Twitter criticant precisament que ell considera que igualment el TAT s'hagués pogut agafar a la llei del 2022 i no a la llei del 1990, malgrat que no s'hagi desplegat aquest reglament que comentaves, aquest règim sancionador que comentaves de la nova llei. Per tant, també hi ha interpretacions de tot tipus en aquest sentit. Magda, no sé com ho veus tu també.
Pues, ho veig com m'esteu explicant. Hi ha hagut una falta de voluntat, això és claríssim. Podríem... O sigui, a la societat d'avui dia no s'entén, el reglament tampoc no s'entén que aquí costin tant de fer les coses, perquè s'aproven lleis, s'aproven moltes històries, després no hi ha pressupost per fer-les, no es desenvolupa el reglament, o sigui, és una negligència que és greu. I per això també ara que actuen de sobte, la vicepresidenta i ministra de Treball se n'adona que les federacions estan plenes d'homes i que no sé, o sigui, coses que dius, si us plau, no? Accelereu una mica tot plegat. Després, és que el que seria desitjable realment és que hi hagués la moció que deia la Susana. I han canviat moltes coses, però no sé com... No es mouen, però no sé, hi ha una vaga de futbolistes que està a punt de començar, hi ha unes pressions, hi ha uns partits...
Les dues properes jornades de Lliga, exacte.
O sigui, això és insostenible. La federació haurà de fer alguna cosa. I després l'Aitana Bonmatí, l'altre dia, quan estava agraint el premi i estava dient, donant suport públicament a la seva companya, la Jenny Hermoso, és que això també és insostenible de cara a tot. O sigui, que no ho sé, no s'entén. Del TAT no podem esperar gaires coses. A més, hi ha hagut algun membre que ha estat qüestionat, que s'ha hagut de retirar. O sigui, que després del reglament s'hauria d'anar a veure qui és el TAT. O sigui, cada instància necessita ara una petita auditoria.
Cristina, tu com ho veus?
Home, jo... Des de la roda de premsa que va sortir el secretari general a explicar res, perquè es pensaven que ja tindrien la resolució del TAT, que seria una cosa molt ràpida, que seria una cosa de tràmit, la setmana aquesta llarga que ha passat i la resolució d'ahir, però ja podíem esperar, no?, que el TAT no faria gaire cas, no compliria gaire les expectatives del govern, no? Per tant, des del primer moment dius, això s'ho enredarà molt. Després, segurament, hi ha hagut una... El govern no surt precisament amb gaire reforçat de tot el que ha passat. La imatge que dona és bastant patètica en aquest sentit. No sóc jurista, sóc incapaç de dir si la llei del 2022 és veritat que no està desenvolupada. Vull dir, al final, correm molt a fer lleis, però no les desenvolupem per X motius. a més lleis que són molt necessàries en certs punts com aquest, no? Perquè no ens podem regir per un règim de 1990, vull dir, és que fa massa anys, no? I ara ens n'adonem, ara quan hi ha un problema públic, perquè recordem que Luis Rubiales té molts problemes privats perquè ha acabat, hi ha moltes causes, no?, judicials, des de la festa que es va pagar amb prostitutes, perquè és així, això, per això vas a denunciar, no? Li han pagat un viatge a Estats Units amb una presumpta amant, hi ha molts punts de la seva gestió molt que el fan inviable per representar. Al final aquest home està representant el futbol espanyol a tot el món. És una persona vàlida per aquest càrrec? No. No ho és per molts motius, vull dir, per petó no consentit, per l'actitud que hi ha hagut allà en el palco d'autoritats durant el partit, i això hi ha un consens molt gran. Després hem de trobar la via per acabar-lo de fer fora. Dius, la moció de censura la veig poc probable. Ha perdut el suport de totes les federacions territorials, i tots els presidents territorials que els estaven aplaudint allà, per les pressions, perquè
han fet una... a posteriori,
vull dir, per les pressions que ha rebut, per les pressions ambientals. Bueno, potser és que ha arribat a casa seva i ha dit, escolta, guapo, què feies aplaudint, no? En algun cas també d'aquests, sabem que hi ha hagut, no? La que fins i tot és la seva pròpia família, han estat qüestionats, no? Perquè no es pot aplaudir una actitud d'aquestes. I ja no es pot aplaudir, no perquè sigui el segle XXI, ni el segle XX, ni el segle XIX, és que no és aplaudible, no?, una actitud així. Després, una vegada ja has perdut el suport territorial, la FIFA t'ha suspès durant 90 dies, la UEFA ha fet un papalot horrorós també en aquest sentit, no? I què més necessites per marxar?
Sí, sí, en aquest cas, però crec que és difícil que marxi ell, perquè ell mateix feia un comunicat després d'aquesta decisió del TAT.
És terrible, perquè tornem a estar en el mateix, no? Després és,
diguem
és,
que sí, que insisteix en el tema de que tot va ser consentit, o ha tornat a atacar el feminisme.
No, i la cosa és, dius, és que no és només el petó, és que no pots estar al palco d'autoritats al costat, si t'agradi molt la corona, estàs al costat de la primera institució del país agafant-te la cardolla allà davant de tothom. Més públic, tot això ha estat públicament, què és el que no veiem davant de les càmeres?
Sí, el que passa que la resolució del TAT d'ahir és especialment important, perquè el que fa de fet és rebaixar la importància dels fets, perquè en el moment en què tu no hi veus un abús de poder, sinó, no sé si parla de decoro, no?
Parla de falta de decoro, però més a més pel comportament a la llotja, vull dir que...
Sí, exacte, si no sé ni com es tradueix en català, el decoro, què és això del decoro,
no? Sí, amb alguns, diguem-ne, seria una mica...
Sí, però vull dir-te que fins i tot els termes són com ancorats en el segle passat, no? Però clar, el problema és aquest, o sigui, un cas que ja no és un tema de si feministes, no, un cas que ha esclatat a nivell mundial, que es considera que és un comportament masclista de manual, que a més provoca un escàndol, que és injustificable des del punt de vista com a representant institucional que és aquest senyor, no? Llavors, amb tot això, el que fa ara el TAT és dir, no, aquí no hi ha hagut abús de poder. Llavors, què és abús de poder en el món esportiu?
Aquí. Sí, aquesta és la pregunta.
Llavors, a partir d'aquí, potser sí que el debat, aquella gent que havia intentat justificar d'alguna manera el Rubiales, en aquest moment sentiran potser reforçats amb aquest discurs del TAT. I si el que és l'endemiatge jurídic no és prou sòlid en aquest moment per poder fotre'l fora, i perdoneu que ho digui amb aquesta expressió d'una forma tan clara, doncs tot el debat pot trontollar per aquí, i això és a mi el que més em preocupa.
Deixeu-me introduir també un moment a la Gemma Soler i al Xavi Hernández, breument, com veieu també aquesta decisió d'ahir del TAT?
Home, és decebedor, no? Perquè, a més, crec que l'únic que fa és allargar l'agonia i el procés de que aquest senyor deixi d'estar on està, que no vol ningú que segueixi, ni tan sols hi ha els seus aliats, i segueix fent que la situació sigui surrealista, que consideri el TAT que no hi ha abús de poder quan la víctima s'ha expressat i ha dit que ella no volia això, quan tots sabem que era el seu responsable, és difícil d'entendre, i l'únic que fa és enviar una imatge d'Espanya al món patètica, perquè una setmana després d'una roda de premsa absolutament inacceptable, perquè ja no només és el petó, és tot el que ha passat després d'aquella roda de premsa, un discurs propi d'una altra època, d'un altre règim, si no fos perquè la FIFA va actuar d'urgència en menys de 24 hores per fer el fora cautelarment, aquest senyor seguiria sent president de la federació, el màxim responsable al món i aquí del futbol. I no és que la situació sigui molt millor, perquè a dia d'avui hi ha com a interí qui ell va voler que hi fos, i l'entrenador de la selecció absoluta espanyola de dones, que no té jugadores perquè no hi volen anar mentre ell sigui allà, segueix el seu càrrec. Crec que no és més que un altre exemple de que les estructures estan totalment desactualitzades i que aquesta resolució l'únic que fa és donar-li un altre aparell mediàtic, una altra pataleta per Rubiales perquè falli el nou comunicat patètic dient que hi ha linxament mediàtic i consentiment i, en fi, absurd.
Xavi.
No, jo per aportar una altra cosa a tot el que s'ha comentat, que estic totalment d'acord, que al final el que està passant és que Espanya està veient que les seves estructures esportives estan completament desfasades i que tenen molts problemes de governança i no tenen estructures per poder jutjar internament actes com el de Rubiales a la final del Mundial. Només posa el focus en qui forma el TAT. El TAT és un tribunal esportiu, és el màxim tribunal esportiu que hi ha a Espanya, i en aquests moments hi ha un dels nebots d'un dels lletrats més importants de l'òrbita de la federació, que és el senyor Ramon Caravaca. Això una. I dues, Andreu Camps, que és el secretari general de la Federació Espanyola, que encara continua al càrrec, que és l'autèntica mà dreta de Rubiales, és el braç executor de Rubiales durant aquests anys a la federació, va ser també lletrat del TAT i està molt ben connectat amb aquest estament. Per tant, també s'ha de posar el focus en qui i com decideix les coses a nivell esportiu pel que fa a la justícia a l'estat espanyol.
Doncs mira, Xavi, em va molt bé que parlis això de com es configura aquest TAT i com pren aquestes decisions, perquè de seguida farem una pausa molt breu de publicitat, però de seguida parlarem amb un exmembre precisament d'aquest Tribunal Administratiu de l'Esport, amb Jesús Abezuela, que va ser membre d'aquest tribunal, perquè ens aclareixi una mica aquests dubtes que tenim sobre què pot passar a partir d'ara en relació a aquest cas Rubiales, i també conèixer una mica més com pren les decisions d'aquest tribunal. Com dic, fem una breu pausa i de seguida parlem amb ell.
Via Lliure, amb Eudald Martín.
El val escolar de 100 euros val per començar millor el nou curs. El rebreu a casa les famílies amb alumnes que el curs vinent facin entre primer i sisè de primària en centres públics o concertats. El podreu bescanviar als comerços adherits per elements d'escriptura, papereria, llibres de text, literatura infantil i juvenil, diccionaris, calculadores, motxilles, estoigs, jocs educatius i llicències de continguts educatius digitals. Més informació a valescolar.cat. Un impuls per al nou curs. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Si quan tornes de vacances no hi ha res, activa ja el preu Lidl.
A mi el preu.
6 burgers mixtes o de pollastre, ara per 3,19. T'estalvies fins a un 20%. I decora a casa teva amb els nostres cactus i suculentes per 1 euro la segona unitat. Lidl, marca la diferència.
Catalunya Wagen, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs el vehicle comercial de Volkswagen nou o seminou dels teus somnis. I si el que tens actualment necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Catalunya Wagen, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a carrer A51 de Zona Franca.
Torna l'autèntica botiga al carrer a Platja d'Aro.
El 2 i el 3 de setembre tens una oportunitat única per trobar moda, tendències i estil a un preu immillorable.
Els comerciants de la DEM t'esperem a Platja d'Aro, el centre comercial a cel obert més gran de la Costa Brava.
Cerca els establiments adherits i gaudeix de les millors compres, així com de la millor música itinerant.
Recorda, el 2 i 3 de setembre tens una cita a l'autèntica botiga al carrer a Platja d'Aro.
Si ets dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1. Som un.
A RAC 1, Via Lliure, amb Eudald Martínez.
Passen Queden 3 minuts de 2:15 del matí i ho dèiem, podem saludar a aquesta hora a qui va ser membre del TAT entre l'abril del 2017 i l'abril del 2023, Jesús Abezuela, perquè ens posi una mica més de llum a tots aquests dubtes que tenim després de que el Tribunal Administratiu de l'Esport hagi considerat aquestes faltes de Rubiales com a greus i no pas molt greus, un fet que, evidentment, com comentàvem, afecta a la capacitat del Consell Superior dels Esports per inhabilitar a Rubiales. Jesús Abezuela, molt bon dia i moltes gràcies.
Bon dia, buenos días.
Deixi'm preguntar-li primer de tot com veu la decisió d'ahir del TAT.
Bueno, pues mire, en primer lugar, bueno, en primer lugar decirles que me perdonen, me disculpen porque entiendo perfectamente, pero me expreso...
No hi ha problema. No hi ha cap problema.
Pido disculpas. No, le decía que la verdad que no conozco, yo no he leído la decisión de el texto de la resolución del Tribunal Administrativo del Deporte. O sea, conozco las declaraciones, escuché ayer al ministro Iceta, y más o menos, pues por lo que dijo, se pueden intuir algunas de las cuestiones que ha planteado el Tribunal Administrativo del Deporte, pero no conozco, o por lo menos yo no he leído la resolución del Tribunal Administrativo del Deporte.
Però vostè s'ho esperava, per dir-ho així, que pogués haver-hi aquesta qualificació de greu i no molt greu amb els antecedents que teníem?
Bueno, desde luego que en términos estrictamente jurídicos y con respetando absolutamente cualquier valoración que pueda haber hecho el Tribunal Administrativo del Deporte, está dentro de los de las opciones y de las alternativas jurídicas que podía establecer. El tema del abuso de autoridad, que es con relación al hecho del beso, tanto la ley del 22 como la ley del 90, porque se está hablando mucho de si se aplicó una ley o se aplicó en otra, es importante hacer alguna matización. Tanto la ley del 22 como la ley del 90 lo calificaban como una infracción muy grave. Da igual que se hubiese aplicado la ley del 22, el Tribunal Administrativo del Deporte, lo que al parecer, insisto, al parecer, porque yo no lo he leído, ha determinado es que eso no es abuso de autoridad, no porque sea aplicable la ley del 90, sino porque considera que ese acto en concreto, tal y como la jurisprudencia determina el abuso de autoridad, pues ellos han interpretado que no es abuso de autoridad y que en todo caso estará dentro de otro tipo de infracción administrativa o penal, que no sé si la desarrollan siquiera en la resolución administrativa.
El que passa que el que sí que es comentava és que amb un desplegament del règim sancionador de la llei del 22 sí que es podria especificar que les faltes greus també permeten que hi hagi una suspensió cautelar per part del CSD. Entenc que és aquest, no?, el punt en conflicte.
Sí, vamos a ver, pero esto es importante también, en términos, insisto, jurídicos, aclararlo. El Consejo Superior de Deportes hizo un requerimiento al Tribunal Administrativo del Deporte.
Sí.
Hizo un requerimiento en cuyo requerimiento citaba dos preceptos. El artículo 76.1a de la ley del 90, refiriéndose al abuso de autoridad.
Sí.
Y en segundo lugar, el artículo 14H del reglamento que desarrolla la ley del 90, es decir, del Real Decreto del 92, refiriéndose al decoro deportivo, a los actos notorios y públicos que van en contra del decoro deportivo. O sea, el propio requerimiento del Consejo Superior de Deportes ya invoca los dos preceptos del régimen anterior. ¿Por qué lo hace? Y esto intuyo que lo hace porque hay una disposición transitoria en la ley del 22 que dice que todos los expedientes sancionadores y disciplinarios se regirán por el régimen anterior, es decir, por el del 90 y el reglamento del 92, en tanto no haya un desarrollo reglamentario por parte del gobierno para establecer el control extrajudicial, en fin, bueno, una larga disquisición jurídica.
Sí.
Y entonces el Consejo Superior de Deportes ha invocado esos dos preceptos y el Tribunal Administrativo del Deporte ha estudiado y ha examinado el requerimiento del Consejo Superior de Deportes sobre la base de ese requerimiento que le ha hecho el Consejo Superior de Deportes. ¿Qué es lo que ocurre a partir de ahí? Pues que en la ley del 90 los abusos de autoridad están calificados como una infracción muy grave, sin embargo, los actos notorios y públicos en contra del decoro deportivo, están calificados como una infracción grave, Por si el lío jurídico fuera poco, el reglamento del 92, es decir, el que desarrolla la ley del 90, establece que los actos notorios y públicos en contra del decoro deportivo son infracción muy grave si son de grave trascendencia, pero son grave de acuerdo con la ley. Y entonces el Tribunal Administrativo del Deporte, creo, que ha considerado que es un, que estamos ante una infracción grave. Y eso, la consecuencia que tiene es que no, el Consejo Superior de Deportes no puede aplicar la suspensión cautelar. Es lo que ha passat.
I aquesta decisió, en tot cas, com es prem? És a dir, s'ha de prendre per unanimitat, per majoria dels membres del TAT, que recordem que són 7?
Bueno, sí, no hace falta unanimidad, es decir, se puede aprobar por las resoluciones, en muchas ocasiones se aprueban por mayoría, y si alguno de los miembros del tribunal está en contra, pues vota en contra, incluso puede poner sobre la mesa un voto particular. Es un sistema muy similar al sistema judicial, ¿no? A los órganos judiciales colegiados, a una audiencia, a un tribunal, donde habiendo tres miembros, pues o los tres votan a favor, o dos de ellos votan a favor y uno en contra y puede emitir voto particular. En este caso es lo mismo. No se requiere unanimidad en todas las resoluciones.
Perfecte. Com deia, encara no tenim la lletra petita d'aquesta resolució del TAT. Evidentment el TAT, doncs, que encara no l'ha publicat. També serà interessant saber si efectivament tots els membres d'aquest tribunal s'hi han pronunciat i han votat, o algun s'ha abstingut, tal com comentàvem, que demanava algun dels denunciants, perquè, com deia abans el Xavi, un dels membres d'aquest tribunal té un vincle familiar amb l'equip jurídic de la Federació Espanyola. Vostè creu que efectivament s'hauria d'abstenir? I si no ho hagués fet, aquí hi hauria alguna escletxa perquè el govern espanyol també hi pogués actuar?
Ja, pues mire, le digo lo mismo que, como siempre, a todos sus compañeros, que por respeto yo no voy a hacer ninguna valoración si debía o no debería de haberse abstenido o no. Simplemente lo que le puedo decir a este respecto es que si alguien considera que hay un conflicto de intereses, tanto el propio miembro del tribunal, si considera que tiene un conflicto de intereses, como terceros, el ordenamiento jurídico tiene instrumentos para poder separar a esa persona. Él mismo se puede separar a través del instrumento de la abstención, que está perfectamente recogido en la ley, como el resto de personas pueden hacerlo a través de una cosa que se llama recusación, con lo cual, pues bueno, pues no sé si se ha hecho, si no se ha hecho, si se ha abstenido, es que la verdad que lo desconozco, no le puedo decir, simplemente me puedo limitar a explicarle las figuras jurídicas, pero no le puedo dar más datos.
Queda clar. De tota manera, ara el govern espanyol, a través del CSD, sí que ha demanat al TAT que siguin ells els que impulsin aquesta suspensió cautelar de Rubiales. El CSD no ho pot fer, com dèiem, perquè no es tracta d'una infracció molt greu, però sí que ho podria fer el TAT. Vostè, tenint en compte precedents i com sol actuar aquest tribunal, vostè que el coneix bé, creu que efectivament els hi farà cas o és difícil?
Bueno, yo creo interpretar que lo que va a hacer el Consejo Superior de Deportes es solicitar una medida cautelar.
Però una mesura cautelar que en tot cas hauria d'aplicar el TAT.
Claro, lo que va a solicitar es una medida cautelar al Tribunal Administrativo del Deporte y el Tribunal Administrativo del Deporte se tendrá que pronunciar sobre esa medida cautelar.
Per això li demano, què és el més probable que pugui passar, tenint en compte altres precedents?
No lo sé. Yo lo que sí que le puedo decir es que, mire, la medida cautelar, tal y como establece tanto la ley del 22 como las leyes de procedimiento administrativo en general, porque las medidas cautelares pues se aplican permanentemente, vamos, es un instrumento muy habitual, están pensadas para asegurar la eficacia de la resolución final. Es decir, en el Tribunal Administrativo del Deporte, por hacérselo gráfico y por ponerles un ejemplo muy, muy clásico, ¿no? Muchas de las medidas cautelares están pensadas para el siguiente supuesto. Le voy a poner un ejemplo concreto. Un jugador es sancionado a un partido de sanción, ¿eh? Y entonces el propio jugador o el club recurre esa sanción. Y cuando lo recurre, le dice al Tribunal Administrativo del Deporte, mire, además solicito una medida cautelar porque como ustedes probablemente no resuelvan el asunto hasta dentro de, me lo invento, 2 meses, y sin embargo la suspensión del partido la tiene que cumplir este domingo, con el fin de asegurar la eficacia de la resolución final, por si acaso ustedes al final anulan la sanción, les pediría como medida cautelar que no se aplique la sanción este domingo. No sé si me he explicado en el ejemplo. Ese es el caso habitual de las medidas cautelares. En este caso, bueno, pues ustedes y sobre todo el Tribunal Administrativo del Deporte, que es a quien hay que respetar sus resoluciones, harán la interpretación de si aquí la solicitud que haga el Consejo Superior de Deporte sobre esa medida cautelar tiene como fin asegurar esa eficacia de la resolución final o no.
Bé, doncs veurem. També li volia demanar, en tot cas, aquesta decisió del TAT és ara ha obert aquest expedient i, en tot cas, la possible inhabilitació definitiva hauria d'arribar més endavant. Quan podria tardar el TAT a prendre la decisió definitiva de si efectivament inhabilita a Rubiales?
Bueno, pues no le puedo decir porque, claro, todo esto dependerá de cómo transcurra el procedimiento administrativo sancionador. Es decir, ahora lo que se abre es, se incoa este procedimiento administrativo sancionador, se nombra un instructor dentro del Tribunal Administrativo del Deporte. Ese instructor comenzará, pues, a recabar toda la información, entre otros, por ejemplo, pues se tendrá que dar trámite de audiencia a los interesados, al propio presidente de la Real Federación Española de Fútbol, quien tendrá que presentar, si con lo considera oportuno, sus correspondientes escritos de alegaciones, y finalmente el instructor pondrá sobre la mesa una propuesta de resolución que nuevamente habrá de notificar a las partes, y con esa propuesta de resolución y con toda la documentación ya se elevará al resto de miembros del Tribunal Administrativo del Deporte para que tome una solución. 2-3 meses, incluso si la cosa es compleja, pues se puede solicitar la suspensión por parte del instructor, se puede solicitar la suspensión del plazo, no le puedo decir, pero desde creo, vamos, esto por la experiencia de otros asuntos, porque no desconozco ni estoy dentro ni nada, pero por la experiencia de otros asuntos y por una cuestión de exclusiva estadística, esto ya sí que no es una cuestión de días, de la semana que viene, me temo, ¿eh?
Pero, podría ser, pero per tant, un mes, per exemple.
O quizás más.
Més.
Sí.
Per tant, haurem de veure també com això afecta aquesta suspensió temporal de la FIFA de 90 dies. En aquest sentit, li volia demanar si creu que el posicionament del TAT pot afectar d'alguna manera a la decisió definitiva de la FIFA, o ja s'ha demostrat que la FIFA va per una altra banda i la FIFA sí que podria fer una suspensió més important que aquests 2 anys als quals ara està limitat la inhabilitació pel fet que sigui considerat greu i no molt greu el cas de Rubiales.
Ya, bueno, no sé la FIFA cómo va a actuar ante esta decisión del TAT. Son órganos, como usted sabe, que no tienen nada que ver. Es decir, el Tribunal Administrativo del Deporte es un órgano adscrito al Consejo Superior de Deportes, aunque actúa con absoluta independencia. Es decir, puede estar adscrito orgánicamente, como sabe, pero desde el punto de vista de sus funciones y de sus decisiones es absolutamente independiente el Consejo Superior de Deportes, y desde luego que conexiones con la FIFA pues no hay, ni desde el punto de vista orgánico ni funcional, ninguna. Entonces no sé cómo puede, en fin, cuál es la decisión que cada uno adopte, pero no están conectados ni mucho menos un órgano con otro.
Sé que ens ha deixat, senyor Abezuela, si em permet una última pregunta.
Sí, és molt ràpid, perquè és que me tengo que salir,
sí,
ja, però
no,
sí,
bàsicament
sí, un placer, sí.
Saber, en cas que el TAT inhabilités a Rubiales per menys d'un any i, per tant, Rubiales es pogués presentar a la reelecció de les eleccions de la presidència de la federació, el CSD això ho podria impedir d'alguna manera?
Pues no lo sé, no le puedo decir. Los instrumentos jurídicos que tiene el PSD son los que están previstos en la ley del 22, y bueno, pues esos son los que está poniendo en marcha, o entiendo que estos son los que está poniendo en marcha, ¿no? A partir de ahí ya otras cuestiones de carácter pues extrajurídico o político, pues yo ahí no voy a entrar, no lo sé, no lo puedo decir.
D'acord, doncs anirem veient com evoluciona aquest cas. Jesús Abezuela, lletrat del Consell d'Estat i també exmembre del Tribunal Administratiu de l'Esport, moltes gràcies per atendre avui la trucada del Via Lliure de RAC1.
Nada, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias y me tienen a su disposición.
Fem una breu pausa de publicitat i de seguida comentem el que ens ha comentat el Jesús Abezuela i també seguim comentant aquest cas Rubiales.
RAC1.
Quan es comença a gaudir d'un plat? Al menjar-lo o al buscar-ne la recepta? I un viatge? A l'arribar o quan es planifica? I una història? Vine a la setmana, al Festival del Llibre en Català, on hi trobaràs tot el que pots imaginar abans que ho imaginis. Del 8 al 17 de setembre al Moll de la Fusta de Barcelona. La Setmana del Llibre en Català, on tot comença.
A Begur, de l'1 al 3 de setembre, celebrem la 18a Fira d'Indians.
Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils.
Música, havaneres, excepcionals concerts i molt més.
Aquest any amb la temàtica de famílies indianes. Submergeix-te en un ambient incomparable i recrea la vida dels indians de l'època.
Informació i entrades a visitbegur.com, a l'oficina de turisme de Begur, al 972-62-45-20 i a les nostres xarxes socials. Begur és autèntic.
Fira d'Indians a Begur.
El guanyador d'un premi Max, Pere Arquilloé, torna al Teatre Romea amb el cos més bonic que s'haurà trobat mai en aquest lloc. Un monòleg excepcional a 7 veus sobre un petit poble, els seus habitants i els seus secrets. Escrit per Josep Maria Miró i dirigit per Xavier Albertí, guanyador de 2 premis de la crítica. No t'ho deixis perdre. A partir del 6 de setembre, al Teatre Romea. Compra les teves entrades a teatreromea.cat i promentrada.com.
RAC 1. La banda sonora de cada matí. A partir de dilluns, el món a RAC 1, amb Jordi Basté, el programa més escoltat de la ràdio a Catalunya.
La ràdio, sempre la ràdio, i visca la ràdio.
RAC 1, tots som 1.
Renovada, actualitzada.
Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Els amants de la bona gastronomia teniu una cita amb Andorra, perquè del 13 al 17 de setembre torna l'Andorra Taste. Andorra es converteix novament en l'epicentre de la cuina d'alta muntanya. Després de l'èxit de la primera edició, el segon Andorra Taste torna per potenciar encara més les virtuts d'una cuina autèntica i arrelada a la terra. Una cuina amb molta història, però sobretot amb molt de futur. Durant 5 dies, els millors xefs nacionals i internacionals passaran per Escaldes en Gordany. Xefs tan reconeguts com en Joan Roca, del celler de Can Roca, en Benito Gómez, del Bardal, en Paolo Casagrande, del Lasarte, seran a l'Andorra Taste. Però no seran els únics. També hi haurà xefs especialitzats en cuina d'altura, com l'Engatemba Sherpa, un cuiner i xerpa que es dedica a alimentar els alpinistes a més de 4.000 metres d'altitud. O com el peruà Gastón Acurio, un dels xefs més importants de la cuina moderna, i a qui l'Andorra Taste homenatjarà per posar en valor la seva tasca al Perú i la responsabilitat social que ha demostrat en els seus projectes. Tots ells seran a les jornades professionals del 13 al 15 de setembre, on en total hi haurà una vintena de cuiners de primera línia i desenes de conferències i taules rodones, on es debatrà sobretot el relatiu a la cuina d'alta muntanya. I del 15 al 17 de setembre, les jornades populars amb un munt d'activitats per als visitants. Hi haurà tastets que tot bon paladar mereix conèixer, però també tallers infantils, show cookings i masterclasses de cuina. I per fer que l'ambient sigui millorable, també hi haurà lloc per a la música en directe. Del 13 al 17 de setembre, vine a Andorra. Els millors xefs seran a l'Andorra Taste. I tu també has de ser-hi. Informa't de tot a visitandorra.com.
RAC 1, Via Lliure, amb Eudald Martínez.
Minuts i seran les 11 del matí. Hem escoltat a Jesús Abezuela, lletrat del Consell d'Estat i exmembre d'aquest Tribunal Administratiu de l'Esport, amb qui, vaja, no s'ha volgut mullar gaire sobre fer previsions de què pot passar, de quan el TAT pot prendre una decisió definitiva, també de quina pot ser aquesta decisió. Aquí comentàveu, però, que sí que una de les... els elements que ha donat és que una mica que passa la pilota també al CSD amb el fet de que, com que en la denúncia feia referència al reglament dels anys 90, llavors té poc a queixar-se que el tribunal acabi fent cas d'aquest reglament.
Sí, em quedo una mica amb la idea del jurista. Bueno, la idea, el que es desprèn del que diu és que la cosa va per llarg.
Sí, sí, això segur.
O sigui, no sé si podem esperar, tant de bo, però no sé si podem esperar una resolució immediata respecte a això, i fins i tot ha deixat molt obert, i el jurista tampoc s'ha volgut mullar, amb la possibilitat de que una inhabilitació curta, que sí que és, a veure, jo penso que és el més previsible, no?
Que a menys de 2 anys,
una inhabilitació, segur. Sí, ja veurien després el termini, no? Encara pugui ser a temps per tornar-se a presentar. I donat això que dèiem abans, no? De que el fet aquest d'aquest pronunciament del TAT, el que fa és rebaixar el que era l'arma que hi havia, no? I donar arguments a altra gent per dir que això només ha estat una qüestió de decoro, entre cometes, i no hi ha hagut un abús d'autoritat. Amb això em quedo, i amb la idea aquesta de que ja veurem, això és un embolic jurídic important, en el qual s'ha pillat els dits molt, repeteixo, el govern, en el sentit de que aquesta llei del 90 preveu unes... tota una sèrie de mesures a les quals s'hi ha hagut d'agafar el CCD, donat que no hi havia el desenvolupament del reglament de la llei del 22. Això és molt complicat per la gent, eh? O sigui, s'aprova una llei i després es fa un reglament que triga 2 anys. Per tant, si tenim una llei de l'esport nova el 2022, el reglament no està desenvolupat i hauria d'estar ja, perquè estem al 2023 justet, però sí, podria ser. Igual estaríem ara amb una altra tessitura, eh?
I evidentment això, amb el fet que el govern espanyol estigui en funcions, també afecta a l'hora d'aprovar aquest nou reglament.
Evidentment, ja, perquè tot queda com interromput i queda en l'aire, no?
Jo em quedo molt amb la idea que deia Susana, que abans també l'havies exposat, del missatge que s'envia.
Sí.
Sí, perquè estem fent pedagogia, dèiem que això ha estat una gran ocasió per explicar què és el sexisme, com funciona el masclisme, què és el consentiment, però després el debat també es pot obrir una cosa molt important, que és l'abús de poder, perquè això ho hem tingut clar gairebé tothom que ha vist això. I a mi em sap greu que hi ha dues coses de les que no es parla, però hi va haver un comunicat on es van inventar declaracions de la jugadora. És que això, si no és un abús de poder, ja passo del petó i passo de tot, però això és molt bèstia. Quants testimonis poden haver de les pressions que va denunciar, que hi havia a l'avió perquè sortís amb el vídeo amb Rubiales, que sortís la Jenny Hermoso? Això no són abusos de poder, no són pressions laborals,
no és un abús de poder, ara deixar-la amb ella com a víctima.
Exacte, o sigui, és que ja no sé, és molt difícil que el poder, i el tribunal és poder, la federació és poder, faci una revisió crítica de l'abús de poder. Potser l'hem d'explicar des de les bases de qui no té poder, perquè es nota que ells no se n'adonen que se m'ha ido la mano. Aleshores, crec que aquí hi ha un debat molt important, a banda del que tenim, el s'acabó, els mitjus, que és abús de poder, perquè sembla que la gent no l'acaba d'entendre, els que realment el tenen.
Cristina, si vols.
Sí, jo et diria que aquí és el... Estic molt d'acord amb les meves dues companyes, vagi per endavant, ratifico tot el que heu dit. Des del principi que va esclatar el cas Rubiales, vam parlar que hi havia com dos escenaris, no? L'escenari social, de que si aquesta persona podia continuar, per el que havia fet públicament, representant el futbol de tot el país i tot el futbol, vull dir, des dels nanos petits fins al primer equip masculí i femení, vull dir, tot l'esport en general pel món, i hi ha un consens social molt gran, perquè aquí sí que hi ha un consens social de que no. I després tota la part jurídica, no? Perquè aquí n'heu dit unes quantes coses de les que han passat, però és que l'historial d'ella és molt més, no?
Sí.
Això és com l'últim
corrupció.
Sí,
moral i material.
Exacte,
sí.
Moral i material. És com amb totes les instàncies del món, no? És al final com el Capone, no? Que acaba, acaba la garjola per una minúcia de no sé què de tot l'historial, no? Pues amb totes les distàncies del món, si sisplau, no? Però una persona que té una trajectòria amb una estela que sembla, com a mínim sembla bastant contrastat, que utilitza la Federació d'Esports com si fos el seu cortijo privado, per tant no és una persona apta per desenvolupar aquest càrrec. Després, qui el pot desenvolupar, qui de tot aquest món no faria tot això? Bueno, pues potser també és un debat més ampli. I després és tot el debat jurídic, que clar, quan entrem al món jurídic i judicial, no? I ara l'escoltava, no? Escoltava el senyor Arbezuela parlar, i coses em recorda quan parlo en altres casos judicials, que són molt complexes, sempre intenten tothom ser superconservador, perquè sempre hi haurà una instància superior que revisarà els que ells han decidit, i un canvi de decisió de la instància superior, a part de tot el que pot suposar per al procés judicial, és un correctiu molt gran als juristes que estan allà, vale? Perquè això és un tribunal administratiu, però recordem que hi ha altres instàncies judicials, no?, que poden anar revisant tot el que passi. I és molt complex entendre què passa, no? És molt complex entendre que hi ha una llei aprovada, però és que s'ha de desenvolupar tot el reglament sancionador. I estic pensant, per exemple, la llei de morositat, i perdoneu perquè torni al meu de llons, és que no està desenvolupat el règim sancionador de la llei de morositat, i fa més d'una dècada que tenim una llei aprovada. És a dir, hi ha d'haver una voluntat política per desenvolupar els règims, no? I en aquest, però sembla ser que hi ha hagut una voluntat política, però bueno, no era important, perquè al final els temes que parlaven al TAT sempre és de si al jugador li sancionem un partit, si aquesta decisió arbitral és bona i tal, i ara li hem donat un tema que és molt més gran, supera les atribucions que havia tingut en aquest moment, que és: aquesta persona pot continuar desenvolupant el càrrec perquè està tractant a una jugadora com una merda, i em perdó per l'expressió, que se li tira a sobre, li fa un petó, es comporta com es comporta la llotja, i totes les coses que expliquem a posteriori, que té una mà dreta que actua de forma arbitrària, que l'entrenador està ultraqüestionat per les jugadores fins al punt que hi han jugat un mundial passant de l'entrenador, no pot continuar. Però clar, estem en el terreny judicial. El terreny judicial i jurídic, a part de que bueno, ara poden tenir 2-3 mesos per prendre una resolució,
pot al·legar,
pots fer un recurs, entrem a la justícia ordinària, pots anar als següents tribunals... Vull dir, és etern aquest procés. Per tant, un govern que ha arrossegat els peus per prendre una decisió, ara està en un atzucat increïble.
Xavi i Gemma, no sé si aquesta entrevista i això que comentàvem us genera encara més dubtes, com dèiem, sobre aquest panorama de futur.
A mi l'atavió aquesta que he escoltat per part del lletrat sobre la inhibició o no inhibició del senyor Caravaca, doncs em mostra una mica que cal obrir una mica de finestres, no?, en tots aquests estaments. I al final el que està confirmant aquesta intervenció i també la resolució del propi TAT és que Rubiales ha aconseguit un capote, el que es diu a Madrid com un capote, que li han tirat un cop de mà. Doncs ara el que ha aconseguit aquesta resolució és aspirar a que el soroll rebaixi i baixi cap a baix, mentre Rubiales continua cobrant el seu salari i continua, en certa manera, protegit, no?, a nivell d'atribucions. Està suspès per la FIFA, però a efectes de tot l'àmbit espanyol continua amb el seu càrrec.
Gemma?
Sí, a mi, per molt que m'ho expliquin lletrats i la llei del 90 del 2022, realment la realitat em costa molt d'entendre-la, i estic amb el Xavi, que s'han d'obrir finestres, perquè hi ha una de caspa, fa una olor a naftalina, el TAT, la federació, les estructures decimonòniques...